Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Junts ha elevat la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez avui al Congrés dels Diputats. Durant la sessió de control a l'executiu central, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat el president espanyol de destinar els diners dels impostos a pagar rescats d'estrelles de la flotilla, al finançament il·legal de partits i a la prostitució. La portaveu de Junts ha amenaçat amb l'hora del canvi, un advertiment que els socialistes emmarquen en el joc polític. Els escoltem.
Han aconseguit que la gent estigui fins als nassos de tots i després diran que ve la dreta és culpa nostra. Acabo, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi.
Este es el gobierno que ha hecho más por los trabajadores y trabajadoras autónomos de toda la historia de la democracia. Por supuesto que sí. Hoy hay más prestaciones sociales a favor de los trabajadores autónomos que cuando gobernaba la derecha.
Més qüestions. El conjunt d'abrics de l'ermita de la Pietat d'Ulldecona al Montsià, dins del conjunt de rupestre llevantí, declarat, recordem-ho, Patrimoni de la Humanitat, ha resistit el pas dels aiguats de la borrasca Alice sense aparentment patir afectacions importants. Tot i això, l'Ajuntament d'Ulldecona, que participa en programes de conservació preventius de les pintures, ha facturat una anàlisi en profunditat de les afectacions que l'aigua hagi pogut ocasionar a l'espai. Les pluges torrencials caigudes sobre la serra de Godà han causat alguns espreniments de les roques de l'abric quart. I el sindicat de taxistes Elite Taxi desconvoca totes les protestes previstes contra el Futbol Club Barcelona pel seu acord amb Uber, entre elles una convocada per avui mateix. En un comunicat, el sindicat dona per tancat definitivament el conflicte amb el club després que hi hagi garantit que dins l'acord amb Uber s'ha inclòs clàusules que els obliguen a complir la legalitat. A més, en cas que no ho facin, diu que es preveu el trencament d'aquest contracte. I l'Ajuntament de Tarragona modificarà l'ordenança d'obres per agilitzar l'atorgament de llicències. L'objectiu és que les resolucions arribin en un màxim de 2 mesos. Es preveu que es comencin a aplicar abans de l'estiu, així quan la nova normativa entri en vigor, les persones i empreses que vulguin fer reparacions haurà d'omplir un únic document en lloc dels 3 actuals. Darrer punt, el Barça, que va golejar ahir l'Olympiacos, i ja pensa en el Real Madrid de cara al clàssic de diumenge. Per tant, una altra fita a posar al calendari.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 22 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per això tindrem a punt la nostra col·laboradora que ens portarà les últimes novetats. La Federació de Pesca Responsable també ens portarà notícies i consells per pescar sempre de forma responsable. I dedicarem tota la segona hora de programa a parlar de medi ambient i concretament d'un tema molt interessant, el pagament per serveis mediambientals. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda de dimecres i molt bé.
Què vol dir, dimecres?
Pues això, que ja queda menys.
Ja queda menys.
Jo ja faig, és allò, la X, com a... No, que no és, que és broma, eh? No, no ho faig, no ho faig, que m'agrada estar aquí amb vosaltres. El que sí que estava, mira, m'has enganxat berenant. Que jo bereno aquestes hores.
Jo a vegades...
Dino a les 12, bereno a les 4.
Jo a vegades m'assumo.
No sopo.
Portem des hores...
Si estem una mica...
Si ens sentís un nutricionista...
No diguis el què.
Avui porto una notícia
galetes?
Que no és positiva.
Vols de galeta?
No, de galetes no. Ja n'he menjat de galetes. Que no és positiva.
Per què? Pues no la diguis.
Perquè
no,
positiva, avui no la diguis. Ha sortit una notícia ja. Que
la
lluita contra l'escalfament global no complim cap dels 45 indicadors, o sigui, un zero.
Una pregunta que jo encara me faig. El forat d'ozó existeix encara? Està allà fent-se gran l'home?
No, jo crec que això ja està més controlat, però d'existir...
Tu creus?
Sí, d'existir deu existir.
Però ja no es parla. Per què no es parla?
No, mira, això és un tema que podem treure un dia.
Mira, ahir ho deixo, eh? Perquè, clar, de cop i volta abans era cada dia... Era una notícia del forat d'ozó, que era 5 centímetres més gran, 2 metres cap aquí, 3 metres cap allà, i de cop i volta, durant la pandèmia, teòricament es va tancar, o almenys van dir que estava més petitet, i ara de cop, pum, ja ha desaparegut. Ja no està, com deien els nens, no? Doncs a veure què és el que passa. Si teniu alguna informació d'algun forat, d'ozó, ens ho podeu dir. Hem d'aclarir la cosa, perquè a veure si ens anirem ara, eh?
Sí, sí, en parlarem d'això. Ara està bé que ho treguis, en parlarem. Doncs això, no complim cap dels 45 indicadors, però el que és més greu, no anem en camí de complir-los. Exacte. Vull dir...
Ens hem d'exterminar.
Jo ho dic cada dia, però no em feu cas. Vinga, va, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Estic molt bé, noies. El que dieu ara del forat d'ozó, bueno, això no en tinc idea, però que els 45 indicadors que no en complim cap, vull dir, tampoc és sorpresa, no?
No.
Doncs bé, de nou.
No, és que a mi, o sigui, d'aquella conferència de París de fa 10 anys ara, crec que en lloc d'anar millor hem anat a pitjor, o sigui que partint d'aquí...
Sí, sí, totalment, totalment.
No sorprèn res. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Això em recorda allò també d'aquests, els famosos objectius de desenvolupament sostenible, els 30 objectius.
Els ODS.
Ah, els 30 ODS aquests, que te'ls poses a llegir i, no sé, és una barreja entre Carta als Reis, Los 10 Mandamientos...
Sí, perquè un d'aquests ODS és acabar amb la pobresa, no ho diu així literal, però va bé dir això, i cada dia som més pobres.
Exacte. És un viatge d'unicornio d'aquests, una pinícola d'aquestes... No ho sé, una cosa molt rara. I amb això d'allò, se veia de venir, o sigui... amb el que hi ha i amb el sistema econòmic que hi ha actualment i tal cony en les coses...
Jo sempre ho dic, la culpa és...
Evidentment que la culpa és el sistema, o sigui, el de la crisi climàtica és una derivada més rebotada de tot el que tenim al cim.
Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, també... Bueno, escoltant-vos i pensant que sí, no, que és ben veritat, no... A millor no hi hem anat mai, tampoc, és difícil anar-hi ara, i anem fent aquestes objectius i llistetes, d'alguna cosa s'ha de parlar, doncs mira, això ens va entretenint.
El que hem de fer és exterminar-nos, m'heu de fer cas.
Però com,
vinga,
col·lectivament?
Sí, col·lectivament, tots.
Vale.
Que vingui un meteorit com amb els dinosaures i ja està.
Molt bé, posa dia i hora i som-hi.
Vinga, va, deixem els meteorits, deixem l'extermini, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que els pescadors palamosins volen veda només a l'hivern. Per primera vegada, la flota d'arrossegament de Palamós farà la seva veda anual dividida en dues tongades. Sergi.
Doncs sí, Marina, mira, la primera d'un mes i mig de durada ja la van fer a començament d'any i ara els pescadors estan fent la segona, 30 dies d'aturada biològica, que s'acabaran el 16 de novembre. La comunitat pesquera assegura que ho han fet així perquè els ho han posat l'administració, però que s'haurien estimat més concentrar-ho tot a l'hivern. Si més no, això és el que s'havia fet fins ara. L'arrossegament palamosí fa vedes anualment des que va començar a implementar el Pla de Gestió de la Gamba l'any 2013. Els pescadors, igual que el món científic, avalen les aturades biològiques com a eina útil per fer sostenible la pesca de gamba vermella. Creuen, però, que els afavoreix més concentrar-se en els primers mesos de l'any. Són declaracions de Francesc Benaigues, que és vicepatró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, a Ràdio Palamós.
Nosaltres no era l'intenció aquesta fer-ho d'aquesta manera, no? Sinó una cosa semblant a l'any passat, que crec que va donar bon resultat a principis d'any. Llavors vam fer a la primavera, vam fer els altres 15 dies, vam fer dos mesos seguits, cal recordar, i després vam fer 15 dies a la primavera. Van dir que aquest any d'aquesta manera no es podia fer, es tenia que fer un mes i mig, i després un altre mes més endavant. Nosaltres no ho sé, encara la conferència encara no han fet cap reunió, que ara és l'any que ve. Si és que volen continuar fent-ho d'aquesta manera des de l'Estat, no estem gaire d'acord amb això, perquè aquest any el que ens ha passat és que han començat a pescar més aviat, han fet un mes i mig, i ens han trobat, com ja sabíem, nosaltres ho sabíem perfectament, tot ple de gamba, però petita i jove.
Igual que passa amb altres qüestions, com la quota de la gamba vermella o el nombre de dies d'autorització per feinejar, els pescadors de Palamós desconeixen què decidirà l'administració amb el calendari de vedes de cara al 2026.
Lloret de Mar es converteix en un plató de Netflix.
Doncs sí, Marina, la població de la Selva ha acollit el rodatge de la sèrie La Emperatriz, centrada en la vida de l'emperatriu Sisi. Es tracta d'una sèrie de producció alemanya, estrenada ja l'any 2022, això vol dir que ja porta unes temporades rodada, i que ha recorregut els escenaris idíl·lics com Cala Sabuadella, els Jardins de Santa Clotilde i la Casa de Can Roviralta. El rodatge s'ha allargat 6 dies i hi han participat 150 professionals. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha xifrat l'impacte del rodatge en 220.000 euros. A part d'això, el consistori també tindrà un impacte en la promoció, creu que la sèrie tindrà un impacte, en la promoció del poble i la costa lloretina. Lloret de Mar ja ha estat escenari d'altres sèries de gran format, com La Casa del Dragón i Uncharted. Per potenciar aquesta branca de negoci, la Lloret Film Office ha participat aquesta setmana en una fam trip que ha portat fins a Lloret 8 localitzadors dels Estats Units, Regne Unit i Holanda. Lloret ha acollit en els darrers 20 anys fins a 800 rodatges de cinema, televisió i publicitat.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El govern treballa en l'Estatut de les Dones Rurals i de la Mar per la Igualtat Efectiva, Cel.
Sí, Marina, el govern català treballa en l'Estatut de les Dones Rurals i de la Mar per a la Igualtat Efectiva. Així ho ha recordat la presidenta de l'Estatut de les Dones, Sònia Guerra, durant la commemoració del Dia Internacional de les Dones Rurals a les Terres de l'Ebre, que s'ha celebrat a la Palma d'Ebre.
La Conselleria d'Agricultura i la d'Igualtat i Feminisme, el conseller Ordeig i la consellera Menor estem treballant en l'Estatut de les Dones Rurals i de la Mar per precisament posar l'agenda política en el centre a les dones rurals i poder avançar en aquest sentit perquè en el món rural també es pugui parlar d'igualtat efectiva i real entre dones i homes.
Guerra també ha destacat la importància de celebrar actes com el d'aquest dimecres per explicar les discriminacions que les dones han patit i encara pateixen al camp i a la mar, però també per posar sobre la taula les accions positives que es poden impulsar per revertir aquesta situació.
Per nosaltres és molt important fer jornades com aquesta en la que s'expliqui quines són les discriminacions estructurals que encara pateixen les dones en general i les dones rurals en particular i també quines accions positives podem fer perquè les dones arribin als espais de lideratge a l'àmbit rural, a l'àmbit de la mar, és un dels àmbits en el que el percentatge de dones en llocs de direcció és més baix i per tant el nostre objectiu com a govern de la Generalitat, el govern de tothom, és fer que aquí també arribi la paritat.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castogonell, ha remarcat la tasca que la dona ha desenvolupat en el món rural i el seu paper clau per al desenvolupament futur.
Aquesta identitat i aquest treball ha estat liderat i ha estat portat endavant per les dones. Dones en les que confiem d'alguna manera en lo, no només en el present i en el que han pogut fer que siguin Terres de l'Ebre fins ara, sinó que també en el que ens espera de cara al futur, en aquesta prosperitat que necessitem al món rural, ha de vindre evidentment de la mà de les activitats i de l'actitud i de la insistència, sobretot de les dones.
L'acte ha comptat amb la conferència de la nutricionista Roser Martí i una taula rodona intergeneracional. La majoria de barques d'arrossegament de l'Ametlla de Mar estan amarrades a port pendents de la Comissió Europea.
Gran part de la flota pesquera de l'Ametlla de Mar s'ha quedat sense dies per sortir a pescar, excepte dues barques que els queden uns dies més. Una aturada inesperada fruit de l'actual normativa europea que limita els dies de pesca. Ara el sector té la mirada a la reunió que s'ha de celebrar avui a la Comissió Europea, on espera que s'ampliïn els dies de pesca disponibles fins a finals d'any i garanteixin l'activitat i la viabilitat de la flota pesquera. Com ja era previsible i davant la falta de planificació de la Comissió Europea, els pescadors han hagut d'amarrar les barques a port amb l'esperança que aquest dijous tinguin novetats. De la vintena de barques que forma la flota pesquera de l'Ametlla de Mar, només dos barques poden sortir a pescar, ja que són les que han implantat portes voladores, una de les mesures selectives i compensatòries que impulsa el pla plurianual i que els permet disposar d'entre 10 i 20 dies més, depenent de la mida de l'embarcació. Tot i això, enguany la flota ha patit una retallada d'uns 50 dies menys d'activitat respecte a l'any anterior, fet que genera greus conseqüències econòmiques per al sector. La situació ha arribat al límit i cada cop és menys sostenible. Els pescadors lamenten que, tot i haver fet els deures en matèria de sostenibilitat i contribuir a millorar l'estoc pesquer, les restriccions continuen sent molt dures. De fet, insisteixen que ja s'apliquen mesures selectives com la parada biològica de 2 mesos i mig o l'augment de la mida de la malla de la xarxa. En aquest sentit, reclamen plans plurianuals que donin estabilitat i permetin treballar amb normalitat i amb planificació. A més, asseguren que aquesta aturada obligatòria i inesperada es compensi amb ajuda econòmica, com ja es fa durant la veda, ja que amb 130 dies feiners l'any es fa inviable l'activitat. Miquel Brull és el patró major de la Cofraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
És que hi ha una falta d'informació que no es pot estar així, vull dir, no. El plantejament s'ha de fer abans d'acabar l'any, però tu sàpigues com has d'emprendre l'any. I ara l'únic que estem pendents és això. Ens van dir que pescaríem els mateixos dies que l'any passat, però clar, l'any passat anaven donant dies. Sí que és veritat que els anaven donant a medida que s'anaven acabant, però hi havia un compromís ferm i ara aquest compromís no el tenim. El tenim de paraula, però les paraules se'ls endolven. El que necessitem és tindre 180 dies, que són 9 mesos, que el sector està reclamant.
La resta de ports catalans encara els queden dies, però pocs, i també viuen amb incertesa i preocupació este tram final de 2025.
Anem ara cap a les costes del Garraf. El Club de Mar de Sitges ja compta les hores per haver d'abandonar les seves instal·lacions. Demà, a les 8 del matí, haurà d'entregar les claus al Ministeri de Transició Ecològica. Serà acatant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dona la raó a l'Estat, argumentant que el club està situat en el domini marítim terrestre. Carles.
Avui és l'últim dia que les portes del Club de Mar de Sitges s'obriran, perquè demà, a les 8 del matí, hauran de fer entrega de les claus al Ministeri de Transició Ecològica, acatant la sentència judicial que els obliga a abandonar aquest espai. Han estat 73 anys d'història d'una entitat que des del primer dia ha destacat per ser una de les primeres a contribuir a la pràctica d'esports nàutics a la comarca. A partir de demà, el Club de Mar entrarà en concurs de creditors i es dissoldrà. Gemma Mercè és la presidenta del Club de Mar de Sitges. L'escoltem.
Realment estem molt afectats, molt tristos. 73 anys d'història que demà s'acabaran. Es tancarà una porta que malauradament crec que mai s'hauria d'haver tancat, que és el Club de Mar de Sitges. El Club de Mar és un club nàutic, un club on es practiquen esports nàutics. No podem anar a la muntanya, per tant hem d'estar a prop del mar. Nosaltres ens dissolem. Demà l'entitat passarem a un concurs de creadors, val? A una empresa concursal, i nosaltres ja ens quedarem liquidats. És una pena perquè 73 anys quedaran liquidats. Vull dir, es diu ràpid, però realment l'impacte és molt greu. No tenim un futur ara mateix. És a dir, si en algun moment l'Ajuntament aconseguís poder-ho gestionar, ens encantaria sentar-nos amb ells per trobar una solució. Però avui per avui, mentre això no sigui així, el Club de Mar desapareix.
L'Ajuntament ha sol·licitat la gestió de l'espai una vegada demà estigui desallotjat, amb la voluntat de fer-ne un ús públic fins que no hi hagi un projecte final que resolgui la situació d'aquestes instal·lacions i per evitar també possibles ocupacions. De fet, asseguren que ja han rebut resposta. Escoltem Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, i tot seguit a Gemma Mercè, presidenta del Club de Mar de Sitges.
El dia que vam rebre la resolució judicial de que el dia 23 s'havia de fer la recuperació possessòria, és a dir, tornar les claus, en aquell mateix dia vam enviar un correu a la demarcació de costes de Barcelona demanant quines passes havíem de fer, quin procediment s'havia de fer, perquè, mentrestant, l'Ajuntament de Sitges pugui utilitzar el Club de Mar com a espai públic per la ciutadania. L'endemà mateix, immediatament, la subdelegada del govern em va trucar per dir-me que havia rebut aquesta petició, que se'n feia càrrec i que ens emplaçava a, un cop s'hagi fet la recuperació possessòria, poder-nos reunir a Barcelona i parlar-ne en aquest sentit.
Si ho gestiona l'Ajuntament, cosa que personalment tinc els meus dubtes, perquè Costes a nosaltres ens ha manifestat que no pensen entregar-ho a l'Ajuntament, sinó que el seu objectiu és la demolició, doncs sí que ens agradaria sentar-nos a parlar amb ells, i sí que veiem almenys una via local és molt més fàcil que una via a nivell nacional, que és absolutament complicada.
De moment, el que és segur és que demà les instal·lacions hauran de quedar buides per fer entrega de les claus. Aquests dies estan acabant de treure-ho tot i de moment ho portaran a un magatzem. Els qui també en patiran les conseqüències són els treballadors del club, que a partir de demà es quedaran sense feina.
Anem ara cap a les costes del Maresme. Els calamars i peixos, com el roger, són els que es poden trobar en més quantitat i bé de preu a les peixateries ara a la tardor. De marisc, com ara gambes i escamarlans, ara mateix n'hi ha poc i molt car. Oriol.
Doncs sí, al taulell de la peixateria Illa Sobirà, al mercat municipal d'Arenys, hi ha gran varietat de peixos. L'inici de la temporada de calamars converteix aquest cefalòpode en l'estrella de vendes i comparteix temporada amb els molls, amb el llucet petit, ideal per freginades, abundància també de sorell i algunes maires, però això ja en força menys quantitat. Mònica Serra, propietària de la peixateria Illa Sobirà, admet que la polivalència culinària del calamar fa que sigui el més venut.
Ara aquests dies bastant és el calamar o així, lluces, el rap, que en raps n'hi ha, però tampoc no exageradament, tots són en cap. Però la gent ara, com que és el temps del calamar, fa moltes coses amb calamar, cuinar. És dels plats més principals ara en aquesta època i llavors ho poden cuinar de moltes maneres i la gent no ho aprofita ara. És un dels tentacles aquests de calamar, que la veritat que pots cuinar de moltes maneres i et pot donar un bon sortit i fer uns plats molt variats i molt bons. També hi ha sèpia, el que passa que de sèpia n'hi ha menys i és més cara o així, però ara és el temps el que s'ha d'aprofitar, que és un dels plats que tens molta varietat i val la pena.
La tardor també és un bon moment per ser previsors, i si de cara a les festes de Nadal tenim al cap fer un àpat a base de peix, una bona opció és comprar ara i congelar fins que arribi el dia. La recomanació, però, és utilitzar aquesta estratègia només en alguns peixos concrets.
El rap és una opció d'agafar-lo i congelar-lo, el calamar també, el que passa que el lluç no, perquè el lluç és una de les coses, un producte, que encara que sigui acabat de sortir de l'aigua i congelat, perd molt. Jo no aconsello, però l'altre, marí, el que és gambes, camarlar, rap o calamar, que si tens la idea de fer-los farcits o qualsevol cosa, això és ideal. Agafar abans, quan és la temporada, ara, agafar-lo per Nadal i congelar-lo.
Rap i lluç de palangre, tant n'hi ha d'aquí d'Arenys com d'importació del nord d'Europa, on hi ha uns exemplars que habitualment són més grans que els pescats aquí al Mediterrani.
La Festa Major de Minerva de Calella és finalista als Premis Arc 2025, igual que la programació de les festes de Santa Tecla de Tarragona. Els premis s'entregaran aquí a Tarragona el dia 19 de novembre i ho sent Oriol, però guanyarà Santa Tecla.
Oh, a veure, no et venguis a la pell del senglar abans d'haver-lo caçat, Marina, que la Festa Major de Calella també és una gran festa major, no dubto, de la qualitat de Santa Tecla, però a la Minerva, que es va celebrar a Calella del 19 al 23 de setembre, va pujar damunt l'escenari noms destacats com Búhos, també Miqui Núñez o un tribut a l'Oreja de Van Gogh, precisament, que sé que t'agrada, es deien la reina del pop. Més enllà dels caps de cartell es va plantejar una àmplia oferta musical al llarg de tota la Festa Major dirigida a públics d'edats diverses, i a part de la de Calella i la vostra de Tarragona, també obtenen aquest premi la Festa de Castellar del Vallès i la Festa Major de Monells. Per altra banda, el Festival NEC de Calella, el Nits d'Estiu de Calella, competeix en la categoria de millor programació de festival o cicle de petit format. Es disputarà el guardó amb el Talarn Music Experience, el Festival Recòndit i el Teta Fest. Aquest any, el Festival de Calella ha fet un pas més cap a la seva consolidació més enllà del territori i ha assolit un nou rècord d'assistents. Per aquesta edició hi havia prop d'una quinzena de concerts programats d'estiu variat i artistes de renom. Per exemple, al llarg de l'estiu van pujar damunt l'escenari del NEC, Alfred García, que va obrir el festival, Lucrecia o Su. Va destacar especialment dins la programació un concert de Quim Mandado i també dels Pets. Va ser el que més públic va atreure. Aquests premis de la indústria musical del directe presenten 4 nominacions en 12 categories diferents i els atorga cada any l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. La gala d'entrega dels Premis Art 2025 es farà aquest any al Teatre de Tarragona. Com deies, serà el dia 19 de novembre i estarà conduïda per la periodista Marc Grífull. La cerimònia comptarà amb les actuacions en directe de l'Eco, Flashy Ice Cream, Kelly Isaia i hi participaran figures destacades de la indústria musical i la cultura catalana.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el proper 13 i 14 de novembre el Port de Tarragona acollirà la novena edició del Med Hub Day. S'analitzarà el present i futur de la logística química en l'era de la transició energètica. Anirà sota el lema A New Hub Concept i s'aprofundirà en les oportunitats de negoci. L'esdeveniment que arriba a la novena edició s'ha consolidat com una de les cites de referència pel sector. Sota el lema A New Hub Concept, el Med Hub Day torna als seus orígens i posa el focus de nou en el potencial de la Mediterrània com a hub logístic sense oblidar els reptes derivats de la transició energètica. Les jornades mantenen el seu format habitual en conferències i taules rodones durant la tarda del primer dia i el matí del segon dia. S'espera comptar amb més d'un centenar d'assistents. Les jornades pretenen identificar i analitzar les oportunitats de negoci que brinda la transició energètica a la indústria química i al sector logístic que cobreix les seves necessitats. Es posarà el focus en els àmbits de l'hidrogen i l'amoníac i en les noves opcions que s'obren arran del desenvolupament de les tecnologies de captura, emmagatzematge i ús del carboni. En aquesta nova edició, el Med Hub Day inclou diverses ponències que analitzaran la situació actual que viu el sector i l'evolució prevista a curt termini. Les inscripcions per assistir-hi ja estan obertes. I el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ha fitxat per mitjans del 26 l'entrada en funcionament del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de Llena, que en parlàvem aquest dilluns. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Sargatal ha afirmat que des del Departament de Territori pretén que l'arrencada sigui arribant a l'estiu i ha confiat en que finalment els 24 municipis que està previst que integrin l'espai natural acabin formant-ne part. Cornudella del Montsant, al Priorat, ha estat el més crític i ha rebutjat entrar-hi, però Sargatal creu que part del terme hi acabarà sent, encara que només sigui la zona que ja està protegida com a xarxa Natura 2000 i que s'englobarà al parc. A més, ha assegurat que s'agilitzaran els tràmits per fer rompudes. Sargatal ha manifestat que la Generalitat té el compromís de resoldre qüestions de personal en diferents parcs naturals de Catalunya i que per al de Muntanyes de Prades ja estan estudiant quanta gent necessita necessitaran, així com el pressupost que caldrà destinar-hi. Un dels càrrecs que s'ha d'escollir és la direcció. El secretari ha avançat que el procés està canviant i que s'està buscant un perfil que pugui conèixer la realitat socioeconòmica de la zona i que, a banda dels coneixements tècnics, sigui capaç de casar el món de la conservació amb el dia a dia de l'entorn. Respecte als dubtes i crítiques que s'han expressat des de diferents sectors relacionats amb la creació del nou òrgan de gestió de les muntanyes de Prades, ha assegurat que la voluntat és arribar a un consens perquè el parc sigui un agent que funcioni. Sargatal s'ha mostrat comprensiu amb els dubtes que hi pugui haver i a la vegada ha recordat que en altres indrets de Catalunya on hi havia reticències als inicis, amb el temps els dubtes s'han esvaït. El municipi que més dubtes ha expressat ha estat el de Cornudella de Montsant, fins al punt que ha rebutjat formar part del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Cal tenir en compte que aquesta localitat és la segona amb el terme municipal més gran de les que integren el parc. Sargatal ha afirmat que es va reunir amb l'alcaldessa del poble i que durant la conversa van arribar a la conclusió que hi ha poquíssimes coses que puguin frenar la independència municipal. Ara volem saber quin temps farà el nostre municipi. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Estem molt pendents de l'arribada d'un temporal de ponent i de mestral en vista al dijous, però de moment aquestes immediates hores encara la situació marítima no estarà gaire esvalutada. Sí que tenim encara la ressaca del vent de Garbí d'aquest matí a la Costa Brava, per tant, hi ha maró en aquella banda i sobretot ja, al llarg d'aquest vespre i nit, es començarà a reforçar una altra vegada el vent de ponent a l'Ebre i també a les comarques del sud de Barcelona. Per tant, en alta mar tindrem ja aquesta maró també a últimes hores del dia, bàsicament quan es faci de nit. Pel que fa al dijous, és quan s'embolica la troca. Al matí ja tindrem ventades de ponent fortes a la Costa Brava sud. Atenció al Baix Empordà. Tindrem onades de 2-3 metres amb facilitat. Durant la tarda entra de cop la tramuntana. Per tant, una mar creuada molt evident i amb forta maró, maragassa o fins i tot mar brava a la Costa Brava. I atenció també a la costa barcelonina i tarragonina amb el vent de ponent, que serà molt intens, per sobre dels 100 km per hora i tot. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, pel que fa a incidències, destaquem d'una banda la C-17 a l'altura de Tona, on hi ha hagut un accident en sentit nord, en sentit de Ripoll. Hi ha un carril tallat, de moment, aturades més o menys puntuals en aquest tram de l'autovia de Vic. D'altra banda, a la ronda de dalt de Barcelona i en sentit Llobregat, també hi ha hagut un accident a l'altura de la Vall d'Hebron. De moment, hi ha cues des de Vall d'Aura fins a aquest punt. A la resta de vies, de moment, el trànsit més o menys habitual, sobretot a la C-58, molt de volum, a la zona de Montcada, d'entrada a Barcelona, la C-17 a Paret, en sentit Barcelona també, o en aquest cas l'autopista P-7, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim, ho direm bé, d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, i avui també tindrem amb nosaltres l'Adolfo Romagosa, exgerent de l'UNA i creador del grup de Desayunos Itinerantes. Anna, molt bona tarda, primer de tot.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i també molt bona tarda a tots els oients.
I a Adolfo, molt bona tarda, també.
Bona tarda, Anna, com estàs?
Primer de tot, Adolfo, una pregunta. Com va sorgir aquesta idea de crear Desayunos Itinerantes?
Bueno, és una història llarga, perquè pensa que jo fa, crec que 8 anys que estic jubilat. Llavors, això va néixer en un moment molt curiós. Va ser quan la marina del Port Vell es va transformar i va passar de barco petit a megallot. Llavors, en aquell moment, bueno, jo que era un gerent d'un territori, però no un gerent de... No coneixia la nàutica, coneixia poc de la nàutica, doncs em vaig veure amb l'obligació, amb la necessitat d'entrar en contacte amb els usuaris de la nàutica. Llavors, bueno, vaig començar a muntar reunions al meu despatx, ja es muntava el primer divendres de mes, llavors venia la gent de la nàutica, m'explicava les seves cuites, i jo els explicava les cuites del port. I a poc vam construir un grup que era petit, que estàvem, era com una petita família, no? Que ens anàvem informant, ens anàvem passant, i llavors, bueno, vam aconseguir pues, bueno, un grup de relació interessant. Llavors, quan em vaig jubilar, vaig pensar, bueno, ara què faig amb aquest grup? Llavors vaig decidir, pues, bueno, pues, fer un grup de WhatsApp, i com jo invitava a esmorzar, pues, vaig dir, bueno, que m'invitin a esmorzant a mi i al grup. Llavors es va denominar Desayunos Itinerantes. Llavors, a partir d'allà vam començar a créixer, i, bueno, i també va passar una cosa interessant, i és que va néixer el concepte de l'economia blava, i bueno, jo que abans era nàutica i que era megallot, i que era, doncs va començar a créixer en territoris molt més amplis d'allà on estàvem, no? És interessant, ara som, no sé quants som, 390 i pico, em penso.
Ara l'Anna segurament et preguntarà més sobre tot això, però abans de donar-li pas a l'Anna, una altra pregunta, com veus ara mateix, vostè que ha sigut gerent del Port de Barcelona, el Port de Barcelona, tenint en compte tot el tema de descarbonització que s'està treballant, no només a Barcelona, sinó en tots els ports en general?
Bueno, jo diria una cosa, primer, jo va ser gerent del Port Vell, no del Port, però sí que podria tenir una opinió sobre la descarbonització, i diria que en aquest moment pues, hi ha una preocupació important, i no només una preocupació, sinó que és una preocupació ja traslladada en projectes que fan que cada vegada sigui més clar i estigui més a prop el fet que els grans vaixells que necessiten tenir la maquinària connectada al port puguin estar connectats elèctricament a la xarxa, no? Ha sigut complicat, però això que abans semblava que era una utopia, ara és una realitat, i cada vegada serà més realitat.
Anna, endavant.
Sí, hola, molt bona tarda i moltes gràcies per ser aquí. Després de tot el periple, perquè també vas estar més de 20 anys també amb l'entorn del port i deu en la gerència del Port Vell, això ja us cal dir. També l'altre dia et va reconèixer també que et van donar el títol de soci de Port Harris del Rotary. És un reconeixement que és molt meritori. També com a comunitat portuària i de l'economia blava en si.
Sí, jo vaig estar 20 anys al port, certament, llavors vaig tenir una oportunitat magnífica, perquè vaig entrar per muntar un servei d'atenció al client, quan el port no es relacionava amb el client, sinó que relacionava a través d'una barrera d'intermediació, com podien ser pues, la comunitat portuària en si mateixa. Llavors vam tenir que començar a parlar amb els clients. En un moment, això era els 93-94, quan el port tenia una fama terrible de mafiós, lladres, era un temps difícil en aquell moment, però el port va decidir que volia realment pues, connectar amb la gent i entendre per què tenia aquesta fama i intentar corregir-la, no? I jo vaig participar activament en aquest canvi d'opinió, del qual em sento absolutament orgullós, no?
Clar, perquè Sí, digues.
No, digue'm.
No, però això, per exemple, que estaves al Port 2000, que això va integrar, per exemple, la connexió Port-Ciutat, que estava dintre de la política d'això de la IDC, el Port de Barcelona també, en l'any 88, també hi era present, dintre del transport, de model la integració Port-Ciutat, perquè no és una ciutat i un port, és el model i la comunitat portuària. Doncs això, suposo que és molt important, perquè Barcelona va ser un dels actors principals i tu hi eres.
Sí, o sigui, la IBP, que l'any que dius tu, o sigui, tenia aquesta voluntat de fer per ciutat, no? O sigui, llavors, Barcelona va tenir l'oportunitat o la visió en un determinat, cap allà als 80-90, de transformar aquella part del port que ja no tenia sentit des del punt de vista industrial, va tenir la visió de poder-la transformar en un port ciutat o així, no? I allò, allà on estaven els vaixells, perquè penseu una cosa que jo crec que, d'alguna manera, el que va provocar la gran revolució, no amb el Port de Barcelona, sinó tots els ports, va ser l'arribada del contenidor. I això va ser 70s, 80s, perquè fins ara els vaixells que atracaven necessitaven un curt espai i un magatzem al costat, i això podia estar al costat de la ciutat. però quan va arribar el contenidor no necessitava un magatzem, necessitava esplanada, i l'esplanada a la Barceloneta era impensable. Llavors, això el que va provocar va ser que el port va tenir que començar a créixer cap al sur. Llavors van néixer les terminals de contenidors i va anar creixent cap al sur. Llavors, què va passar? Pues que la part antiga del port, bueno, pues va quedar, pues, no abandonada, però sí infrautilitzada. Llavors, la visió en aquell moment va ser dir, bueno, pues, aquesta part infrautilitzada la transformarem en un port obert, un port ciutadà. I va ser, jo crec, que un projecte pioner, absolutament pioner.
Sí, pioner, sí, en aquest sentit, pioner. I després també, en alguna altra qüestió, també hi ha que és interessant, que també ja el David Pinto, per exemple, ara també anirà a Nova York, també a explicar la seva visió i gestió del port, perquè a través del 5è pla estratègic, que es va fer fins i tot l'American Staff, que el 80% ja està fet, però tota aquesta visió arrenca en aquest moment, perquè Barcelona com a model de port ciutat també és complementari amb altres ports. Per exemple, també en el cas del Marroc, el Tangerville s'ha fixat en aquesta qualitat també amb el port vell.
Bueno, sí, sí, perquè...
Són complementaris els ports, vull dir que no
s'han... Sí, bueno,
a vegades la gent no ho acabem de veure.
Bueno, el que sí que és cert és que, o sigui, el port, o sigui, ja veuràs, la nàutica necessita un port, els medallons necessiten un port. Llavors, per poder conviure amb un port industrial, amb totes les seves no contradiccions, sinó totes les seves limitacions, no? Perquè jo ahir estava al barri de la Marina i em deies que nosaltres voldríem arribar caminant al mar, no? I deia, no, és que no és possible, perquè el port, en la seva part industrial, és un recinte tancat, sotmesos a una condició de seguretat extrema, no? Llavors, l'avantatge que té l'altra part de la ciutat, que té davant un port vell, és que està davant del port, però aquella part del port ja no té aquell control de seguretat tan extrem, sinó que permet el pas, no? Llavors, això permet conviure un port, podríem dir, nàutic, o sí, un port nàutic amb un port industrial que carrega mercaderies, i aquests dos models conviuen. No poden conviure barrejats, tenen que conviure ordenats.
Perquè en aquest sentit tu vas ser pioner, veient que, perquè arrel del Fòrum de la Nàutica és l'origen del clúster, perquè hi havia moltes empreses, és el que deia Netocer, que és quan hi ha una sèrie d'empreses i en si mateix és un clúster, i això va després, amb Antoni Tió, després del Fòrum de Nàutica es va passar a formar el Barcelona Clúster Nàutica amb Antoni Tió. Promovent, sobretot, el que deia les grans eslores, que això la gent encara no ho entenem de país, que es pensen que...
No, perquè... és sempre complicat, no? Jo vaig viure, i això va ser l'origen del grup aquest que tinc de desayunos, vaig veure el moment amb el que la gent tenia que entendre aquest canvi de pas de la petita eslora a la gran eslora, no? Llavors, el Megallot. Llavors, va ser dur, perquè la gent de l'entorn pues, veia invalid, pensava que allò seria una cosa monstruosament... Després es va demostrar que no era tan monstruós, no? que els barcos eren grans, però que el territori seguia sent el mateix, no? I que, a més, aquests barcos podien aportar al territori, perquè jo recordo encara, amb la cap comercial de Marina Port Vell, que no recordo com es deia ara, però que vam agafar els xefs dels diferents barcos i vam passejar per la Barceloneta perquè ells veiessin on podien comprar, on podien fer la compra de materials per les seves cuines. Llavors, i allò va ser un principi de dir, home, doncs, poder són lletjos, però al final compren aquí, no? Llavors, això va ser un benefici.
No?
Clar,
llavors,
les tripulacions baixaven. Estan
allà amb el repit, amb l'IMOD 92, això és superimportant.
Exacte, després, Marina 92 és una empresa que té una sèrie d'empreses dintre, amb uns oficis i amb uns salaris i amb uns treballadors com uns salaris importants, i això, bueno, pues això ha promogut que es creés a l'Institut de la Nàutica i de que tot aquest ratxàs inicial a poc es anés assumint, no? El clúster es va construir també en aquell moment i va servir pues, perquè va ajudar a entendre que la gran eslora era bueno, pues era una dinàmica, un motor que podia dinamitzar un territori. Però jo diria que una cosa és el clúster, però l'altra cosa interessant és el canvi de concepte que ha provocat l'economia blava, perquè l'economia blava, d'alguna manera, ha fet palès que hi ha una sèrie de coses que abans estaven, però que estaven o ignorades o inclús estaven mal fixades, que totes juntes sumen. No? I ara l'Ajuntament, que és tenia l'Ajuntament de cara, doncs, escolta, ajuda. Llavors l'Ajuntament és el principal interessat en aquest moment en promoure l'economia blava, perquè vol dir treball, vol dir especialització, vol dir innovació, vol dir, bueno, doncs estem amb això. És un valor més.
Ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, molt interessant tot. Podrem parlar-ne en un altre moment. Moltes gràcies a Adolfo Romagosa per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres a Arran de Mar.
Perfecte, agraït a vosaltres.
I moltes gràcies a tu també, Anna, una setmana més.
Doncs moltes gràcies, Guillem, moltes gràcies, Adolfo. Jo crec que serà el teu moment tornar un altre moment i tornar a agafar el film. I
perfecte.
Molt bona, molt bona. Sembla bé, eh? Ho reprenem.
Perfecte, i perfecte, molt bé, molt bé.
També. Molt bona setmana blava. I gràcies, Marina.
Bona tarda.
Temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
Deixem els ports, passem a parlar de pesca i anem cap a la Costa Brava. Aquests dies l'Oriol Leo, no a la Costa Brava, sinó al Maresme, ens ha parlat molt dels calamars, del calamarenys, i és que estem en plena temporada de calamar. Avui ens en volem sortir a pescar i per això anem a conèixer més de prop. Sergi.
Doncs sí, Marina, i ho farem amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable i amb en Fede Valls, que com ja sabem més d'un cop, l'hem enganxat de ple pescant calamars. No sé si és el cas d'avui, Fede, benvingut.
10 minuts. Hola.
Hola, Fede.
Què tal, com estem?
Molt bé, deia que, com ja, que més d'un cop t'hem enganxat de ple pescant calamars. No sé si avui és el cas, però de totes maneres d'això ens volies parlar una miqueta avui, d'aquesta temporada, d'aquest cefalòpoda i que està engegant, ja fa unes setmanetes que hi hem entrat.
Sí, bueno, comencem l'època de la tinta i, bueno, pues fer un repasset amb aquests animals, no?, que són uns animals molt especials, uns animals que tenen, dels que tenen un creixement més ràpid i que, a més, sembla ser intel·ligents i curiosos, no?
Uh-huh.
I, bueno, pues, volíem repassar una miqueta doncs, tot el que fa doncs, a la màgia d'aquesta pesca que moltes vegades es fa nocturna i que, doncs, d'alguna manera ens satisfà perquè és una pesca al marge de lo que és la pesca en si molt, molt, molt gastronòmica. Perquè tothom acostuma a menjar-se'ls, a cuinar-los, hi ha mil maneres de preparar-los, i és una pesca, jo diria que essencialment gastronòmica. També hi ha molta gent que els utilitza com esquer, però jo sempre he pensat que el calamar és un animal que el millor que podem fer amb ells és menjar-lo o deixar-lo anar si no fa la mida.
Fede, ens volies parlar, primer de tot, situar una miqueta el personal respecte a la distribució i a l'hàbitat, no?, d'aquesta espècie. On l'hem d'anar a cercar? On viu?
Bé, el calamar és un animal que el tenim tot l'any a l'abast, però a diferents fondàries. Viu entre... Quan, a l'estiu, quan fa molta calor, doncs pot estar fins a 200 metres de fondària, i conforme es va refredant l'aigua, doncs fins a la costa, fins a la línia de mar, essencialment.
Uh-huh.
Ja sabem que ara, aquests mesos, desembre, fins i tot des de la platja Meguin, els pesquem.
És justament...
I per tant, doncs, aquesta distribució... Perdona, digues.
No, no, que anava a dir que justament és en aquesta època, sobretot, que els més grossos s'acosten cap a la costa.
Bueno, els més costos i els més grossos no tan grossos. Els calamars tenen una vida d'entre 12 i 14 mesos, té un creixement molt ràpid, i contràriament al que molta gent pensa, que pensen que es venen a reproduir aquí a l'hivern, es reprodueixen pràcticament tots els mesos de l'any. ¿Vale? Tenen, el que passa és que no es reprodueixen a la costa, es reprodueixen mar endins. ¿Vale? Fan postes doncs, a diferents fondàries, en funció de la temperatura. Si ara són grans, ara els que pesquen i són grans, són els que van néixer més o menys fa un any.
¿Vale?
Però és que ens podem trobar en altres mesos que la mar és molt gran, han nascut en altra època de l'any. ¿Vale?
Uh-huh.
Hi ha pics de reproducció tots els mesos, ¿vale? Però els patrons de desobre són continus i amb més densitat hi ha postes entre 25 30 metres. Tenen pics estacionals i varien segons la zona. ¿Vale? Ja sabeu que els ous s'adhereixen en raïns gelatinosos, objectes submergits. ¿Vale? Després de la eclosió, les paralarves romanen unes setmanes al plàncton abans d'instal·lar-se al fons com a juvenils. Eh?
Uh-huh.
És normal que, a més, doncs, pot créixer molt, perquè si en un any de mantell poden fer entre 300 i 480, és un calamar ben gran, és un calamar madur, la maduresa sexual es produeix quan tenen al voltant de 200, que són uns 9 mesos, però un calamar de 5 mesos ja fa 60-70 mil·límetres de mantell, 6-8 mesos, 100-150, té un creixement molt ràpid. El creixement del mantell supera el 2% de la seva longitud diari. Eh?
Que tingui...
I a les temperatures mediterrànies...
Mm-hmm.
Perdó?
No, que tingui aquest creixement tan ràpid, vol dir també que s'alimenta molt, que és un gran depredador?
És un gran depredador. És un gran depredador, s'alimenta de petits pelàgics, de peix blau, de crustacis, menja el fondo... I el que sí que és important és que tots aquests peixos que tenen aquest creixement tan ràpid són uns bons indicadors també de la qualitat de l'ecosistema. Perquè, clar, necessiten molt de menjar, ¿vale? I que hi hagi menjar depèn també de la qualitat de l'entorn on habiten.
El que és també molt particular és el sistema de visió, que evolutivament està molt avançat, no?
Sí. Els ulls del calamar són molt grans, tenen sistemes visuals avançats, no distingeixen els colors com els humans. En lloc d'una visió tricromàtica, detecten intensitats i polarització de la llum, cosa que els permet percebre contrastos i moments amb gran precisió. És un caçador visual. I això és molt important, perquè això fa que quan les aigües estan preses, quan l'aigua està amb sorra o matèria orgànica dissolta, són zones on els calamars no acostumen a sovintejar. Necessiten, prefereixen aigues netes i aigues clares.
Uh-huh.
I, ja que som en aquest tema, tampoc prefereixen zones de baixa salinitat. Quan després de dies de pluja, no acostumen a estar a les zones de costa i no acostumen a estar mai als estuaris dels rius, contràriament a la sèpia, que sí que hi són. Al delta hi ha molta sèpia, hi ha poc calamar, vas pujant cap al nord, cap a l'Ampolla, cap a l'Ametlla, comences a trobar calamar. Doncs, com parlàvem de l'ull, doncs detecten llum polaritzada, tenen una sensibilitat molt bona a longituds d'ona del blau verd, que són les que millor presenten l'aigua, a més. La capacitat aquesta per detectar llum polaritzada, per això hi ha tants esquers. Polaritzat no vol dir fluorescent, ja ho sabeu. Una cosa és la llum polaritzada i altra cosa és fluorescent. ¿Vale? Tenen l'ull adaptat a molt baixa a luminositat, i això, com us deia, doncs, té aquesta avantatge de, amb aquesta visió polaritzada, detectar preses i depredadors. I com us deia, amb aigues preses i protecció d'aigua dolça, redueix l'eficàcia de la caça i, per tant, els evita, no? Després de la lluna, de la pluja, acostumen a allargar-se a la costa.
Clar, abans em comentaves també que és curiós això de la temperatura, no? Que en aigües temperades, o sigui, no excessivament ni càlides ni al pic de l'hivern, és quan té el creixement més ràpid, quan es desenvolupa més ràpid.
Sí, el Mediterrani és un dels llocs on té el creixement més ràpid, a l'Olivos Bulgaria. Estem parlant, aquí normalment és el que pesquem. N'hi ha dos tipus, hi ha l'Olivos Bulgaris, hi ha Forbesi, que és el batat aquest que té aquestes ratlles, que també té diferent a l'ull, ¿vale? Però el que acostumava a pescar amb més freqüència, gairebé 90% i escaig, és l'Olivos Bulgaris. ¿Vale?
Que tampoc ho hem de confondre, que normalment a vegades es confon amb la canana, que és una espècie completament diferent i completament diferent d'hàbitat.
Exactament. Exactament. No, és totalment diferent d'hàbitat. No s'apropa tant a la costa que altres èpoques, evidentment. Sí.
Clar, i els... Ja per acabar, que ens queda un minutet, suposo que tots els avenços aquests en coneixement de la vida també han sigut claus en el desenvolupament, el que deies abans, no?, dels esquers i de les tècniques de pesca, perquè ara està super evolucionada les tècniques de pesca del calamar.
Sí, perquè ara tenim tècniques que ens permeten accedir a l'estiu a les zones on habiten, zones de profunditat, on l'aigua està doncs, al voltant dels 15-18 graus, i tècniques que quan, per exemple, corregar de costa aquí a tocar de la costa, a l'estiu no n'agafaràs ni un. Ara bé, si te'n vas amb altres tècniques que ja estan molt depurades, a pesca vertical i altres, doncs, a més fundària, doncs hi ha gent que pesca, o sigui, hi ha molta gent que pesca el calamany tot l'any, amb diferents talles, amb diferent èxit, però vaja, sí que... I l'altra cosa que ha millorat molt ha estat doncs, tot el tema dels esquers, de la quantitat d'esquers amb contrastos, amb tot això, evidentment. Jo sempre he dit que els esquers els dissenyen per agradar als pescadors.
Hem de tallar, que se'ns acaba el temps.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies un dimecres més per aquesta saviesa de pesca i de pesca responsable, sobretot.
A vosaltres. Una abraçada.
Moltes gràcies, Fede. Moltes gràcies, Sergi. Nosaltres ara acabem aquesta primera hora de Arran de Mar. Fem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Hora Nova, la capçalera de Cana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love.
Xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. La policia local de l'Escala ha aixecat 160 actes